Matí amb Raquel García. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia, Raquel. Com estàs?
Molt bé, amb ganes de descobrir doncs, sí, a la nostra convidada, perquè una avui convidada... ve una convidada molt especial.
Exacte, una convidada molt maca, que està preciosa, una convidada, a més, que es dedica, s'ha dedicat i al bel canto, una persona doncs, que ens ha comunicat aquesta alegria de viure a través de la música, d'aquest bel canto, una persona de piano, una persona que ha voltat part del món, part de l'estranger, part de tot arreu, una persona encantadora que ha posat doncs, això, el bel canto doncs, a l'abast de tothom i que té una trajectòria impressionant, però que intentarem conèixer una miqueta la persona, perquè només tota la... tot el seu currículum seria immens, eh? I que, a més, és un honor doncs, compartir doncs, aquesta estona, aquesta conversa, doncs.
Amb la soprano, també fundadora i presidenta de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra, bon dia i benvinguda a Ràdio Sabadell.
Bon dia a tothom, bon dia.
Comencem pel principi,
comencem,
Mirna. Nosaltres sempre demanem als nostres convidats on van néixer.
Aha,
a Sabadell, però a quin barri?
Jo, vaig néixer a Sabadell. Em sembla que és el barri de Gràcia, que és el carrer Manso.
Sí.
El carrer Manso, i em sembla que era el número 29, una cosa així.
Home, això ja és no especificitat,
em,
eh?
Em sembla, és que no me'n recordo gaire bé.
I quins records guardes de la infantesa? Eres de jugar al carrer, amb amics?
Sí, sembla que sí, a més, és clar, jo... en realitat vaig néixer el 33 i per tant vaig estar al mig de la guerra per allà jugant al carrer amb els nens i les nenes.
Vas néixer a la Segona República.
A la Segona República,
eh?
Sí, sí.
I filla única, germans, germanes?
Filla única, sí.
Filla única.
Sí.
La mare Isabel, no? Deies?
La meva mare es deia Isabel, tenia una veu preciosa, a més ella cantava molt bé, molt bonic. I potser m'ho devia passar, no? M'ho devia traspassar cap a mi.
Cap a tu,
però
segurament, no?
Però jo em sembla que tenia la veu més maca que la meva.
Però la teva mare cantava a casa.
Sí, la meva mare cantava a casa, no cantava als teatres ni res, sinó que ella... I a les excursions, que feien excursions llavors, aquell temps, no? Els anys 30 i tot això, i abans de tot això, ells van, es van casar el 31, i d'això, i aleshores, doncs... bé, feien unes excursions a les ermites d'aquí, l'ermita d'allà, l'altra ermita de no sé on,
Montserrat,
etcètera.
Jo que sé, les romeries.
Ella cantava sempre a les romeries.
Home,
perquè
la...
tenia una veu preciosa, veu.
I el nom?
El meu?
Sí, el com és que et van posar?
Ah, el meu nom.
Bé, sí,
el
perquè meu... és un nom
sí,
curiós, no?
Sí, el meu
molt
pare...
molt singular.
El meu pare va començar a mirar un mapa... I en el mapa va trobar un nom, que era aquest, Mirna, i que era, a més, el nom d'un riu, d'un riu de Iugoslàvia, i que vol dir persona tranquil·la.
Ostres!
I va encertar? Ets una persona tranquil·la, Mirna? Perquè no ho sembla, però no sé si els nervis van per dins.
No gaire.
I de petita eres tranquil·la, eres nerviosa, com eres?
No ho sé,
jo no me'n recordo,
són molts anys.
Són molts anys, ho sé.
Però i què va passar amb lo de Mirna?
Bé, amb lo de Mirna va passar que el meu pare no va voler batejar-me per l'església... només em va passar pel civil, naturalment, perquè això sí que ho havia de fer. I quan, amb el temps franquista, doncs vaig haver de fer la comunió, doncs aleshores em van batejar. I em va batejar un... perquè llavors érem a Tarazona, que el meu pare, després de la guerra, va haver de marxar de Sabadell.
Com tants altres,
com
oi?
Com tants altres, perquè ningú li donava feina. I aleshores vam haver de marxar de Sabadell i vam anar a parar a Tarazona, d'Aragón.
Sí, a l'Aragón.
I allà hi havia un seminari, a més. I, a més, hi havia... el doctor Modrego encara no havia arribat a Barcelona. És el que em va batejar a la catedral de Tarazona, perquè hi havia una catedral.
Caram!
Hi ha una catedral.
Sí, o sigui que quan et vas batejar ho vas fer...
A lo grande.
A lo grande, eh? Va ser una batejada...
I ara sí, ara sí. Doctor si Modrego, ho fem bé. Sí. Batejada Clar. Pel doctor Modrego.
Imagina't, això no ho pot dir tothom.
No, la veritat és que no.
I a quin col·legi vas anar? A quina escola?
Ui, a moltes escoles vaig anar, perquè vaig anar a moltes escoles a Tarazona, també, i llavors també per aquí. Va ser una mica una odissea tot plegat, no?, el que jo vaig fer. Però sí que el meu pare va voler que jo estudiés piano.
Sí, perquè el pare era amant de la música. Era
amant de la música. Havia estat amb unes persones que jo ara en aquest moment no me'n recordo quins noms eren, que sé que organitzaven concerts i de més, i havia estat amb ells. I aleshores ell tenia moltes ganes de que jo fos pianista, no?
Ah, caram!
Sí, ell volia que fos pianista. Em va posar a estudiar piano amb la Parasols, amb la Maria Parasols, i allà vaig conèixer també doncs a la meva amiga, l'Angelina Sallés, i la professora Parasols ens va portar a Barcelona a estudiar en el Liceu, en el Conservatori del Liceu, que dit entre parèntesis...
Explica.
Dit entre parèntesis, el Liceu es diu Liceu pel Conservatori, no al revés.
Ah, mira, no,
això... Sí, ah, és curiós, això.
Sí, o sigui, es diu Conservatori del Liceu, que és lo seu, i el Liceu es diu Liceu pel Conservatori.
Ja m'ha après una cosa, veus? És com una persona fantàstica, veus,
sí,
això, no?
Doncs, bé, llavors la professora ens va matricular, doncs, de piano, vam anar fent, doncs, les allò, i em va dir, diu, bé, com que estaven dient tot sempre estaven comentant que aquesta nena té bona veu, i aleshores, doncs, diu, saps què? Diu, t'he matriculat a cant.
I què vas dir? Clar, et va sorprendre.
Bueno,
bé.
Dic, sí, bé. Sí,
perquè t'agradava cantar, també.
Sí, a mi m'agradava cantar.
Tu cantaves?
Bé, vull dir, tot el que em podia...
Com els nens, no?, que porten aquí alegria de viure, sí, no?, que sempre canten.
I el solfeig, esclar, com que fèiem el solfeig, doncs jo cantava en el solfeig i treia la veu, i a més, jo que sé, ni me'n recordo d'això. Però ella va dir, aquesta nena té bona veu, jo la matriculo de...
Sí, això vol dir que apuntaves maneres, ja van veure...
I a partir d'aquí, doncs, ja vaig estar amb el cant i de més, que certament el meu pare li va saber molt greu que no em dediqués, diguem, a pianista, no?
Sí, el pare
perquè
volia
ell,
piano.
Ell volia que fos pianista. I bé, jo vaig estudiar de tota manera tota la carrera de piano, això sí, i tota la carrera de cant.
O sigui, vas fer cant i piano al conservatori, al Liceu?
I tot el que portava, tot això, dintre del conservatori.
Clar, que això eren molts anys, no?
Sí, perquè el piano eren com a 8 anys, però el cant era menys, eh? Llavors, en aquell temps, el cant eren només 4 anys. Però jo, doncs, vaig fer com tota la carrera com si fos pianista, no?
I amb el cant et vas començar a apassionar després pel... Vas descobrir un món, no?
Sí, esclar, perquè llavors sí que allò m'interessava i m'agradava, no? Clar. Evidentment, era una cosa... fabuloso, no? Pensar que fent un crit, per dir-ho d'una manera, no? Podies fer art, no? Allò era fantàstic.
Mirna, escolta això.
Thank you.
Reconeixes la veu?
Sí.
Qui és?
Sí, sóc jo mateixa, sí.
Quin tema és? És una ària?
Sí, això és l'ària de la Tosca del segon acte. Que ella prega, ella diu en el seu Déu...
Què explica?
En el seu Déu li prega que per què la tracta d'aquesta manera quan ella està sempre resant i estan sempre amb Déu, no? Bàsicament, diguem, el resum és aquest, no?
Per què t'agrada tant aquesta ària?
Bé, és que és d'una gran sensibilitat. Aquí Puccini va treure tot el seu art en aquesta... Bé, en tota la partitura, però en aquest moment, verdaderament, doncs, esclar, està amb una sensibilitat de... amb una sensibilitat artística fabulosa, no?
Escoltem una mica més.
Ara ja ho sento més bé, que és ella.
És la Montserrat Caballé, és la Montserrat Caballé, perquè vosaltres havíeu estudiat juntes, no?
Exacte, amb la mateixa professora. I a més una professora húngara que va venir, que en aquells dies va venir a Barcelona i s'hi va quedar i va ser meravellosa perquè ens va dedicar molt de temps, no? Ens va dedicar molt de temps perquè, com que feia poc que era professora del conservatori, perquè havia fet un concert allà, etc. I aleshores, doncs, ens va poder dedicar molt de temps, no? Cosa que de vegades amb les altres professors que hi havia estaven plenes d'alumnes i no tenien tot el temps suficient.
I quina emoció, no?, de sentir ara aquesta...
Mira, em semblava que era jo.
Bueno, has fet una bona comparança, no?
No, perquè, de tota manera, hem sigut sempre molt amigues amb la Montserrat. Ara fa un any que es va morir.
Jo me'n recordo fa temps que us vaig entrevistar totes dues,
sí,
i que recordàvem, perquè clar, vosaltres éreu divas, heu cantat...
I per això, d'allò, com que vam tenir la mateixa professora... És per això que potser m'he...
És això. I com era?
M'he equivocat. Diu, o sigui que... Vaja, no sé, en aquell moment. Després ja he vist que no. Però
I com era?
Sí.
Com era la Montserrat? Així, aquella època.
Aquella època era meravellosa. Estudiar, i prima.
Sí?
Nada por delante, nada por detrás.
Ah, sí? Era...
Sí. Era molt prima en aquell temps, perquè no podia menjar gaire, saps?
Ah, com...
Sí.
I anàveu a classe i després anàveu...
Sí, no,
després...
Sí, i tant, sí. I teníem una... Vaja, tota la vida hem tingut una relació. Fins i tot jo li vaig presentar al marit.
Ah, sí? Amb el...
Sí, el Bernabé.
Li
vaig presentar jo, sí, mare de Déu. I tota la vida hem sigut molt amigues. Sí.
Perquè quan anàveu juntes, ella encara no estava promesa ni
no,
tenia...
No, tenia un nòvio per allà que s'assemblava al Víctor Mature, deien.
Hombre, el Víctor Mature, el de la túnica sagrada, no?
Sí.
Hombre, Víctor Mature.
Sí, que la venia a esperar allà al conservatori. Però després, esclar, com que va marxar, que va anar a Europa, doncs a Bremen i a un lloc de Suïssa també, no sé, bueno, va estar 6 anys fora i llavors quan va tornar ens vam trobar, hola, què fas, que aquí, que allà, i dic, el senyor Pàmies, que era l'empresari del Liceu d'aquell moment, dic que ha organitzat un festival d'òpera a la plaça de toros, les Arenes.
Home, un tiar al centre,
sí.
Un centre comercial.
Dic,
sí.
I fem la Bohème i la Butterfly, i no sé què més feia, me'n recordo ja, i diu, ai, diu, que mira, aquesta tarda tenim assaig, dic, que puc venir, allò que feia ella, que puc venir. Dic, sí, dona, sí, vine. I va venir, li vaig presentar el Bernabé i...
I va triomfar l'amor.
I va haver-hi.
Eh? Aquí hi ha flama,
la,
no?
La fletxa. La fletxa, escolta.
La però... fletxa de la Mirna, eh? Però no...
No. Sí, la vaig tirar jo, la vaig... Però jo, ells dos van quedar, bueno...
Enamorats.
Enamoradíssims l'un de l'altre, però així de cop, eh? Uh-huh.
Perquè ell també es dedicava a aquest món, no?
Oh,
ell
i
també...
tant, perquè jo feia la bohème amb el Bernabé Martí, precisament.
I era aquest, bo, també era aquesta... bo, no? Era...
Tenia una veu espectacular, el Bernabé, una veu espectacular. El que passa és que ell tenia una mica de por, diguem, no?
Ja. I... Pànic escènic.
Pànic escènic, sí. Uh-huh. Però la veu era espectacular. Bé, bueno, va fer una certa carrera amb la Montserrat i tot, fins que va dir, oi, bueno, jo en tinc prou de tenir tanta por a l'escenari.
Llavors però... va quedar en aquest segon pla, no?
Sí, va quedar en aquest
segon. Però va ser una persona també molt important.
Molt, no ho és, encara és viu.
Encara és viu, és
sí,
veritat.
Sí, ara no fa gaire, patit una petita cosa, de, no sé si d'acord o el que sigui, però esclar, ja és gran.
Ara sí que volem escoltar doncs, la teva veu, escolta aquesta ària de la Traviata i els oients podran doncs, escoltar-te també com a soprano. Fa cosa, eh? Ara trepitja la teva veu, Mirna, però
ja està bé.
Com tria una soprano també el seu repertori? Perquè, clar,
no, depèn de la veu que té. No es pot triar massa. Depèn sempre de la veu que té. Tens una veu lírica, una veu dramàtica, una veu de soprano lleugera, una veu de mezzo soprano, una veu de contralt. Llavors, depenent del to de la teva veu, de la teva força
de projecció,
i etcètera, etcètera, doncs es tria el repertori. Després també va canviant.
I com era la teva veu? Perquè, clar, has fet Madame Butterfly, has fet moltes òperes, La Traviata, has fet de tot.
Sí, he fet. Jo era una soprano... o diguem que sóc, encara que ara no canto, és que això un no deixa mai de ser advocat o metge, no?
Totalment.
Tampoc deixes de ser cantant, però no canto ara, no canto perquè no... Bé, amb els anys que tinc ja no és correcte cantar. I aleshores, doncs... ara no sé per on anava.
La teva veu?
La veu, sí.
Sí, llavors la meva veu... doncs va evolucionar també, com tothom, començant per òperes més lleugeres, diguem, no tan intenses, no tan dramàtiques, acabant com Aïdes o Trobadors o fins i tot Àtiles, que són ja de soprano dramàtica. No?
Perquè la veu, es neix amb la veu o s'educa, es fa,
bé,
com ho veus?
Bé, la veu... es neix amb la veu, això és evident.
És un do, podríem dir, si pregunto, eh?
Sí, la veu és un do, i que s'ha de, però que s'ha d'estudiar. I depèn de quines veus, s'han de modelitzar més o menys.
S'ha d'aprendre, anar a classe...
Sí. No, ui, això ja... I a més, cantar vol dir... és com un esport. Un esport en el qual hem de fer art. No solament... fer esport, sinó que... perquè si no estàs ben entrenat, no pots resistir tota una òpera sencera. I llavors has d'estar constantment entrenant-te. constantment entrenant-te, que jo em dic entrenar, però ensejant, per lo que sigui, però vull dir que és constant el que ha de ser això. Ni un dia pots deixar de cantar, bé, si estàs malalt, sí, però...
I l'entreno bàsicament amb què?
Amb què em consisteix, en moltes coses, en fer pràctica de respiracions, en fer exercicis, de més, cantar, intentar, doncs, que aquell so que sembla que no és tan bonic i que d'allò, intentar, doncs, recollir-lo i fer que aquell so acabi sent el que tu voldries que sonés, no?, en realitat.
I això ho fas tu o tens un mestre?
En principi s'ha de tenir un mestre.
S'ha de tenir un mestre.
En principi s'ha de tenir un mestre, una professora, un professor, i després, doncs, anar... una vegada ja has acabat, diguem, l'aprenentatge, que no s'acaba mai.
No s'acaba mai.
L'aprenentatge no s'acaba mai. Aleshores, doncs, tu mateixa t'has d'anar ja verdaderament, doncs, controlant, no? T'has d'anar controlant tots els sons que vas fent, aquest no m'agrada, aquest no sé què, faig bé, com el faig, respiro aquí o no respiro, o faig un cert moviment, jo que sé què, perquè em surti millor. Vull dir, moltes coses, però és un entrenament diari.
Precisament d'aquí dues setmanes també arriba una Traviata de la mà dels amics de l'Òpera de Sabadell. Com van els preparatius?
Doncs sí, bé, estem treballant a tope ja. Tot el cor, tots els cantants i ja som al teatre ara, perquè normalment, doncs, bueno, normalment abans de ser al teatre ensegem a Can Estruc, l'escena, ensegem la música a Narcís Giral.
Com es fa això una miqueta abans de l'estrena? Com es
doncs
fa?
Doncs estem dues setmanes... Bé, el cor t'enseja més, perquè enseja 3 dies a la setmana, i llavors, doncs, això pràcticament durant tot el curs, no? S'ensegen 3 dies a la setmana al cor, i lo de més, i es van ensejant totes les partitures.
Totes les partitures.
Sí, totes les òperes que tenim a la temporada, no? Uh-huh. Que són 3, que tampoc és la... exageració, 3 títols. Certament que llavors ho portem a la resta de Catalunya i
exacte,
fem,
perquè després fa tot l'itinerari
i fem moltes funcions, és clar.
A més, amb un parell d'anyets més, els amics de l'òpera faran, atenció, 40 anys,
40
no?
Anys
que va començar l'entitat, que es diu
anys.
Aviat, però explica'ns.
Sí, sí, mira,
com neix?
Va néixer així de cop. Com si em tiressin algú una fletxa en el meu cervell i dic... I estava jo, em sembla que era Múnich, que tenia una funció, i estava a l'hotel, que feia un fred que pelava, això sí, me'n recordo que feia molt de fred, i per això no sortíem ni a passejar.
A l'habitació, no?
Allà a l'habitació. I de cop doncs, estava fent els meus exercicis per anar fent la representació al teatre.
L'entreno.
L'entrenament, sí. L'entrenament era sempre sí, diari i de més. I llavors, doncs, de cop i volta dic, bé, i per què no fem l'Òpera Sabadell?
Per què no?
Així, com
per
si
no?
Res, eh? Com per què si no? No? Exacte.
Per què no? Estic aquí, a Centre Europa, cada teatre petit, mitjà o gran, té un teatre d'òpera i que es fan òpera tot el temps, o sigui, tot l'any, menys el mes de vacances, però tot l'any fan òpera, petits, mitjans o grans, tan grans com Sabadell o tan petits com Sabadell. Aleshores, per què no a Sabadell podem fer òpera? Per què a Espanya no hi és això?
Clar.
Perquè Espanya tampoc hi era.
Tampoc hi era, no, és veritat.
Tampoc hi era. O sigui, quan nosaltres vam acabar, dic nosaltres perquè com que érem la Montserrat, quan vam acabar, aquí només hi havia el Liceu, absolutament només el Liceu i res més. I els altres llocs es feien coses, però que nosaltres en deien escaldofots, en dèiem, no? Perquè...
Escaldofots, sí, escaldofots. Aquesta paraula, sí.
Que sí, que
sí,
aquest
sí,
bona,
sí,
aquesta
sí,
paraula,
sí, aquesta és bona.
Sabadellenca.
Sabadellenca, sí. Patrimoni immaterial.
Això mateix.
Sí. Imagina't, i d'aquest somni doncs, es va fer una realitat i avui és a plataforma
sí,
per cantants, músics, directors, sí. Tècnics. Arribeu als 300 socis, no?
Més en tenim, sí.
Quants teniu?
Perquè llavors tenim també 3 socis i abonats i tenim uns 750 o 800 quasi bé.
Però ja és ben curiós, no?, que Sabadell no, abans d'aquesta pensada, d'aquesta pensada allà a Múnich, és curiós que Sabadell no hi hagués cap cap intent de fer
no,
ni mai.
No, ni remotament.
Oi que no, és curiós.
No, ni a Sabadell ni enlloc.
Ni a Catalunya ni a Espanya
ni a Espanya enlloc. Amb el temps que nosaltres portem, no, amb amics de l'òpera, ha crescut Espanya.
Evident,
ha crescut,
ha canviat.
Ara aquest moment hi han com 29 ciutats que fan temporada d'òpera a Espanya. Després de nosaltres haver començat
d'haver
això.
Començat.
Perquè només hi havia el Liceu. Només hi havia el Liceu que feia una temporada d'òpera. No hi havia el Real, no hi havia Sevilla, no hi havia València, no hi havia Bilbao. Això hi feien, el que hem dit abans, escaldofots. No?
Escaldofots.
Una representació que venia algú d'Itàlia amb una companyia i no sé què. I
sempre
cantants,
gent de fora.
Gent de fora, amb cantants. Per exemple, a Bilbao portaven cantants de primera línia, Renata Tebaldis i Del Mónacos i tot això. Però abans no hi havia res aquí a Espanya. Jo dic, i per què? I encara estem en dèficit.
Perquè la cultura operística, això ha sigut sempre molt...
Però ha millorat Espanya.
Ha millorat.
Clar, ha millorat. Si dones aquesta producció, aquesta aposta, és normal que eduques a la gent i millora, no?
Clar,
com passa a Europa.
És que Europa, ja dic, cada ciutat té un teatre d'òpera.
Doncs nosaltres a Sabadell també en tenim.
Exacte, i a més les portem a tot Catalunya.
Totalment.
No? A tot Catalunya.
Mirna, que et volíem dir que hi ha una persona que recorda el teu suport en els seus inicis. Es tracta del tenor Josep Bros, volem saludar. Bon dia, Josep!
Molt bon dia a tothom, bon dia, Mirna.
Bon dia.
Bon dia, Josep. Bon dia, bon dia.
Com m'alegro d'escoltar tantes coses maques.
Ai, jo també m'alegro molt d'escoltar-te, encara me'n recordo.
Perdona.
Expliqueu-nos aquells inicis, com van ser, perquè recordes, no?, a la Mirna, com et va ajudar, com et va, doncs, a oferir aquell suport en els inicis?
Bueno, jo portava uns 3 anyets, com qualsevol cantant quan comença, doncs sempre vol fer les seves cosetes, els seus concerts, agafar experiència, alguna col·laboració amb alguna temporada doncs, més senzilla i fer algun paper. I em vaig assabentar que la Mirna feia audicions per fer l'òpera d'en Giovanni i el meu mestre doncs, em va dir, per què no hi presentes, el mestre? No sé pas, com si has de perdre, no has de perdre res. I efectivament no tenia de perdre res. I vaig portar el de la sua patxa, la primera àrea del Don Octavio, i seguidament diu, per què no cantes el Mio Tesoro? I acte seguit va cantar el Mio Tesoro i, bueno, i a partir d'aleshores em va donar el paper del Don Octavio, no? Va ser molt important, estem parlant de ara fa més de 28 anys, no? I va ser una motivació molt gran per mi, no?
Bueno, tenies i tens, vaja, una veu preciosa, una veu meravellosa, un fraseig singular... Era verdaderament, era per dir, escolta, vine aquí que et farem un tresor.
Bueno, la veritat és que va anar molt bé. Jo t'agrairé sempre, Mirna, perquè dic per un cantant que comença... Bueno, de fet, arrel d'aleshores va ser quan jo vaig dir, bueno, jo crec que ja començava, van venir altres ofertes i em va donar una miqueta l'empenta, no? Perquè s'ha de dir també que un cantant està sempre en contínua formació, preparació i estudi. I quan ets més jove, a vegades no trobes mai el moment de dir m'hi llenço o no m'hi llenço, saps? I bueno, va ser un moment molt important. Val a dir que al cap de 2 mesos em va cridar una altra vegada i aleshores em va dir, escolta, mira, és que al concurs Vinyes hem posat aquest any l'òpera d'en Pasquale, però el rol d'Ernesto ha quedat desert, no? I m'agradaria si el poguessis fer tu. I sí. Sí, que vaig tenir doblete. En un arc de 3 mesos vaig tenir don Giovanni i don Pasquale, dos dons, no?
Déu-n'hi-do, eh?
I va anar molt bé perquè va venir l'agent que ha sigut el teu agent, el Miquel Lerín, sí. Que és el del concurs Vinyes, i jo li vaig dir, mira, vine a sentir aquest jove que té una veu preciosa, canta meravellosament bé i t'interessarà molt per portar-lo tu, i si va venir, li vas agradar un munt, i de seguida et va fer entrar en el Liceu, que estaves de cover, amb sí. L'Anna Bolena, oi? No, l'Anna Bolena era... No.
L'Anna Bolena, també.
Anna Bolena, sí. I ja està, ja va ser el gran triomf.
El taking off,
bueno,
no?
Això és una carrera, com sempre jo dic, de fons, no? És a dir, un el que no ha de perdre mai és l'espírit d'entusiasme, la il·lusió, i l'esperit d'estudi i de preparació, no? I
això és essencial.
La veu, està sempre atent a la veu i que et demana en cada moment, com deies tu fa una estona, el repertori és molt important.
Molt.
Cuidar-se i sobretot amb tots els nivells, no? En el personal també és una cosa que val a dir que tot es reflecteix a la veu, no? O sigui que s'ha d'intentar estar en forma en tots els aspectes, no? No només a nivell tècnic i vocal, sinó a nivell també
portem l'instrument sempre a sobre, és que és molt delicat, això.
S'ha de cuidar, s'ha de cuidar moltíssim.
Jo ara pensava, us escoltava fa una estona, perdoneu, que el que donen aquelles tardes de neus i neus a Alemanya, tardes d'hivern, de fred, el que donen aquelles tardes, no?, que mira, que et va donar a pensar aquesta feliç idea de crear Òpera Sabadell, no? Perquè tants cantants et devem tant, Mirna.
Sí, escolta'm, de debò, fa... mira, ara no fa gaire, ha debutat la Sayo Hernández a l'Escala, bueno, l'any passat va obrir la temporada de l'Escala, la Sayo Hernández, que jo també li he donat infinitat d'oportunitats perquè pogués esplaiar-se de moment abans d'anar a l'estranger. I ara ha fet una tosca que ahir llegia una crítica impressionant de la tosca impressionant que ha fet en l'Escala de Milà. I està fent una carrerassa aquesta noia ara. I això ha vingut d'aquest.
El suport.
D'aquesta projecció, d'aquest suport.
Aquí nosaltres jo li vaig donar l'oportunitat com de sis òperes, em sembla que li vaig donar l'oportunitat de fer. Això és una molt gran, ningú més li havia donat això.
Per això ho diu, per això ho agraeix, no? El Josep, com deia. Se'ns acaba el temps, Josep, en aquesta carrera de fons, on et podem veure ara?
Doncs mira, jo ara acabo d'arribar de fer Ballet Màscara, em vaig fer cap a Pittsburgh per fer La Norma, després vaig fer l'Oniegui, vaig fer dos concerts, estic pendent d'una gravació amb obres de Tosti. Bueno,
una feinada.
Una cosa darrere l'altra.
Una feinada.
No, jo només vull dir que el meu profund agraïment, ella ho sap, i a més
ja
parlo de dir-ho sempre, a la Mirna, per la seva persona, perquè és molt entranyable, per tot el que fa per l'òpera, i es nota que darrere hi ha una ànima d'artista, i per tot, jo crec que parlo en nom de tots els meus companys i cantants i col·legues que tant està fent, i que desitjo que duri per molts anys.
Gràcies.
I que puguem tots gaudir de l'òpera a tota Catalunya.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Josep, i molt bon dia. Gràcies per col·laborar.
Adéu.
Mirna, ahora hablaré en español, en castellano, porque nos escucha también alguien que te quiere saludar y que no habla catalán. Se trata del director de la Orquesta Joven Europea Erasmus, Elior Chuolo. Buongiorno.
Ah, Elior Chuolo. ¿Has conectado
Buongiorno.
Con él? Buongiorno. Buongiorno, Elior. ¿Cómo va?
Buenos días a todos.
¿Cómo estás?
¿Com l'heu trobat?
La màgia de la ràdio. I del Pau Durant, que ens ajuda sempre amb les produccions. Elio, explícanos también, ¿no?, las oportunidades recibidas y qué significa también Mirna para ti, que me parece que es una persona inspiradora, ¿no?, en tu vida también.
Bueno, el encuentro con Mirna Alhambra fue para mí el encuentro de la vida. El encuentro que cambió totalmente mi carrera profesional. Primero porque me dio la oportunidad de debutar 8 títulos de los 12 que hemos hecho juntos con los amigos de l'Opera de Sabadell. Y más porque Mirna es una gran artista, una cantante ejemplar, una gran músico, una profunda conocedora de voces como pocas he conocido en mi vida. Y me acuerdo de ella. Ella está en todas partes de los ensayos. Durante los ensayos está en todas partes. Desde la sastrería hasta los ensayos con la orquesta y los cantantes. Ella está en todas partes.
Omnipresente, en todas partes siempre, ¿no? Controlando, vigilando.
Vigilando está siempre. Y también tenía una obsesión conmigo, ¿no? Tenía la obsesión de que la orquesta tapaba el escenario. ¿Verdad, Mirna?
Sí. Sí. No, pero...
Durante
muy
los
bien.
Ensayos me acuerdo que ella se acercaba a mí. Maestro, por favor, la orquesta es demasiado fuerte, porque estaba estaba muy obsesionado de la mía energía, ¿no? Que llevaba a la orquesta a tocar más fuerte.
Ya, no, pero te bien, mucho, pero, mira, pero luego bien, sí, va bene, caro. Va bene, carísimo. Ci vediamo presto, yo voglio que debi ritornare. Ma vediamo come sono
sería
le cose qui.
Sería un gran honor.
Sí. Un gran honor también.
Sí, para, sí, para.
Elio, muchísimas gracias por participar y sorprender hoy a Mirna a la cámara.
Pues sí, veramente es stata una sorpresa molto agradable.
Un abrazo.
Gracias.
Chao. Un bacio.
Adio.
Chao.
Fantàstic, no?
Sí.
És molt maco, no?
Sí.
Tot això.
Aquest... Sí.
Això és l'alegria de viure, no? També veure al final la teva, la teva empremta, no? Amb tantes persones,
és que
amb tantes entitats.
Diguem,
també.
La idea inicial, diguem, de lo dels Amics de l'Òpera, en realitat va ser això, diguem, ajudar tota la gent d'aquí, de la... Per això, per exemple, quan fem el concurs de l'Escola d'Òpera, el fem només per espanyols o residents aquí, no? Però no ho fem perquè la majoria de concursos es fan sempre per l'estranger, per tothom que vingui.
I vosaltres voleu potenciar
el
patrimoni que tenim aquí a casa
nostra. El que jo vull és que, doncs, que els nostres, i quan organitzo les òperes que s'han de fer la temporada següent, sempre ho faig. Primer penso en la gent de Catalunya, els que hi han per fer, doncs, les òperes, a veure quins són els adequats, etc. Si no el trobo aquí a Catalunya, me'n vaig a la resta d'Espanya. En últim cas, si no trobo la gent adequada a la resta d'Espanya, me'n vaig a l'estranger. Però això a l'últim moment, l'última cosa que faig.
Però tenim talent, hi ha talent. No?
Hi ha talents. I avui en dia els joves estudien molt bé i estudien amb moltes ganes de fer-ho. Ara hi ha una sèrie de joves que han sortit també d'aquí de l'escola amb unes veus precioses, que vaja, que el relleu hi és ja.
Sí, tenim assegurat
un... Sí, teníem assegurat un relleu a tots els conservatoris. I a més s'estudia molt més ara, vull dir, més profundament s'està estudiant,
I això en part és gràcies també a aquesta tasca que s'ha fet a través dels Amics de l'Òpera.
Això tothom ho reconeix.
És que ha sigut realment una tasca
important. I llavors portar les òperes a tot Catalunya, això també fa expandir, doncs, el gust per gaudir de l'òpera, no?
Clar, perquè no pareu, no?
Sí. Ara farem una... Sembla que anem quantes ciutats anem, ja no me'n recordo.
Però una barbaritat, una barbaritat.
Moltes, perquè ja no recordes moltes.
Sí.
Una tournée, no? Això
sí, la tournée, sí.
Una tournée o bolos, com n'hem de dir?
No, tournée. Queda més maco.
Queda més així, és una tournée, no?
Perquè no són bolos. Bolos són, per nosaltres, són organitzar una òpera quasi sense assajos i pim-pam i representar-la.
Com un escal que dèiem abans, no?
Això és un bolo, no?
Això és un bolo, val.
Agafar tu, va, fem aquesta òpera, pum, i sense assajos ni res, no. Però nosaltres ho fem com faria qualsevol teatre estranger, ensegem 3 setmanes de debò, profundament, tot el que s'ha de fer en una òpera.
No, jo per això t'ho comentava, perquè, esclar, una miqueta pels nostres oients, tot aquest llenguatge del bel canto, no?
Sí.
Una miqueta per...
Sí.
Perquè ens sigui més
familiar,
no?
Per educar també alguns oients que potser... Per cert, ara estic pensant, com és que ara no es parla tampoc gaire de la sarsuela? Abans s'encantava força, no?
Sí, i se'n fa, i a Madrid hi ha el Teatre de la Sarsuela
que funciona
molt bé, molt bé. I fins i tot hi ha cantants d'òpera que estan fent sarsuela a la sarsuela. Sí, vull dir, es fa molt bé. El que passa és que aquí, doncs, no tenim el temps necessitaríem ara un temps i una subvenció
per
dedicar a la sarsuela, que seria molt interessant i fins i tot podríem portar la de Madrid mateix, la del Teatre de la Sarsuela, també podria ser. Però tot això necessita diners.
Perquè això també volia parlar,
en quin estat de salut econòmica, perquè de vitalitat i de passió ja veiem que n'hi ha
Sí, però llavors l'econòmica és difícil i a més amb aquests ambients que tenim polítics tan meravellosos, no? Que no saps mai on estàs. Esperem que això s'acabi arreglant el més aviat possible, no?
Perquè, diguéssim, tot el cost del bel canto és un cost econòmic gran, pregunto, tota la producció,
és costós, músics, orquestra,
i són 150 persones que has de
mobilitzar,
tota l'orquestra, tots els cantants, tots els coristes, tots els que fan els decorats, els que fan els vestuaris, els produeix, és que és una producció.
Clar, és un art que
és tota una producció que és Molta feina. I són molts diners, perquè hi ha molta gent que s'hi guanya la vida.
Clar.
I que és important, és que amb això la gent, si hi ha molta gent interessada pel tema, que s'hi guanya la vida. I això és molt important.
No, no són solament els cantants, sinó...
Tot el muntatge que hi ha al darrere.
Per aguantar tots els cantants hi ha un muntatge impressionant. Un muntatge impressionant, clar. I... tots els dos llums, tots els... és que és tot.
Sí, tota
i ha estat en perill alguna vegada la viabilitat dels amics de l'òpera de Sadi?
Molt en perill no. Però sí que he tingut sèries dificultats perquè van començar a rebaixar les subvencions a la Generalitat i ens van deixar a la meitat del que teníem. Per tant, vam estar un temps... Ara sembla que ens retornen altra vegada a lo que havíem tingut i a veure si encara més. Perquè és que, esclar, la gent han de viure també, no? Vull dir, han de menjar i han de vestir i etcètera, etcètera, no? Ara nosaltres el que estem demanant molt és un nou teatre aquí a Sabadell.
Això és important, sí.
Això és molt important.
Exactament,
perquè el teatre la farà,
que és el que
perquè el teatre a la Faràndula s'està fent vell. Té moltes deficiències, més de les que potser s'haurien de consentir, no? I per tant necessitem un nou teatre, però necessitaríem un nou teatre que fos un teatre d'òpera. Que fos un teatre d'òpera de debò. Perquè...
La caixa, tot plegat...
No, tot.
Capacitat...
Camerins... Bueno, ara, nosaltres a la Faràndula no tenim camerins, perquè el que tenim com a camerins són caixetes de sabates. O sigui, no hi ha camerins. I a més es barregen les coses, els cantants, els solistes no, però el cor moltes vegades doncs està canviant per allà, passen els músics cap aquí, cap allà. Dic, és que això sembla un bordell.
Sí, un teatre més professional.
Perquè,
no?
De debò, esclar, es va fer un teatre per fer els pastorets, no? I jo estic proposant, ja fa temps que ho estic proposant, per veure si ho aconsegueixo, que si és possible que hi haguessin un recull d'empresaris, 15-20 empresaris, o els que fossin, encara més, és igual, que aboguessin doncs, per això, per fer un teatre d'òpera, que ja tenim el terreny, ja el tenim, que és aquell de davant del Corte Inglés. Allò és el terreny per fer el teatre d'òpera i el conservatori.
Allà s'hi posa el circ.
Però això ja van dir que allà no es podria fer la Ciutat de la Música que l'alcalde, l'anterior alcalde Bustos havia
dit. Però hi ha un projecte. Hi ha un projecte que van fer un concurs d'arquitectes estrangers i tot. I va guanyar un català d'aquí de Barcelona amb un projecte preciós. Aquest projecte està a l'Ajuntament amb algun calaix. I la senyora alcaldessa ja ho sap, que està amb el calaix i sap a quin calaix està. I aleshores allà s'hi ha de fer el conservatori i el teatre. I allò jo diria que ho estan guardant per això. I el conservatori sembla que el volen començar ara.
Sí, el conservatori sí que hi han dit que...
Però el teatre també, però llavors...
Sí, aquest és el teu objectiu, que es pogués fer, no?
No, és que jo no ho veuré segurament, però s'ha de fer un teatre d'òpera, o del contrari. És que si Sabadell fa un teatre d'òpera, pujarà com l'espuma, Sabadell. Què estan buscant ara la gent? Estan buscant tots els empresaris a veure què fem per
dinamitzar,
per
no?
Dinamitzar doncs, encara
la
més
cultura,
Sabadell.
Sí.
No la cultura, sinó Sabadell.
Sí.
Però si hi haguessin uns empresaris que estiguessin per la cultura i es reunissin i es fes el teatre... No, mira, el Liceu també es va fer així.
Exacte.
El Liceu es va fer així, exactament.
És una altra...
Una reunió d'empresaris que van dir fem un teatre d'òpera perquè volem un teatre d'òpera. Però llavors, esclar, ja d'això, l'Ajuntament, la Generalitat, l'Estat, Europa, es pot anar a buscar tot això.
És que, a més, el que anava a dir, que aquí, per exemple, aquí a Catalunya, de teatres, d'aquests amb aquestes...
Tothom té teatres, a totes les ciutats. Teatres tenen... Totes les ciutats que anem tenen teatres nous, pràcticament, menys nosaltres. Nosaltres que som els que fem...
I el que és, per exemple, a nivell de Vallès, per exemple, mires allà a Llinars, quan es fa La Passió, hi ha uns teatres fantàstics.
Fenomenals.
Fenomenals, sí. Que això és una de les coses que ens hem de posar al dia a nivell d'infraestructures.
És que, sí, jo l'altre dia parlant amb el president de la cambra, que li vaig estar parlant d'això, de veure si es podia fer una reunió de diversos empresaris a mans de la cultura, i llavors, doncs, amb aquests empresaris que punxessin a Generalitat, a l'Estat, a Europa, a el que sigui, a buscar diners per tot arreu per fer aquest teatre. Necessitem el teatre. I més ara que fem aquesta unió amb la Simfònica del Vallès.
Que és important.
Que llavors hi hauria d'haver la Simfònica dintre del teatre, el cor dels amics de la Vera, dintre de les infraestructures, tot.
Clar, també et volíem preguntar, perquè has estat pregonera de la Festa Major, com et vas sentir? I també, no sé si després vas rebre molt de suport, de rebuig...
Doncs sí, no, la veritat és que, bé, en realitat jo diria que tot allò no anava per mi, per tant, com que no anava per mi, doncs que m'estaven dient, si vols no ho faci, dic, no, jo he vingut aquí a dir el meu pregó, i jo el vaig... intentar dir-lo tot. Em vaig deixar alguna cosa encara, però en fi. Però en el pregó també deia lo del teatre, que ens fa falta un teatre, que ens fa molta falta un teatre. Perquè Sabadell, és que si Sabadell, continuo dient, si Sabadell té un teatre d'òpera de debò i que hi puguem ser a dintre com si fóssim al Liceu, però més petit, l'orquestra, el cor, les infraestructures de les oficines, en fi, tot allà, i el del conservatori, és el que jo ja demanava també, el teatre més el conservatori al costat, que jo això el conservatori de música, això ho vaig estar demanant, sobretot que estés junt, paret per paret.
Per aquest impuls pel que deies, no? De dinamitzar, també de treballar...
Però és que, a més, Sabadell pujaria molts graus, però molts.
Perquè com veus la cultura i també doncs, aquesta projecció, doncs, no? Clar, en general de ciutat, com veus Sabadell?
A mi em sembla molt bé Sabadell. No sé, alguns que estan dient que si trista, que si no sé què, que si no sé quantos... Jo no sé què és el que volen.
És que també...
Ens hem de creure una mica
sí,
més,
tot
no?
Això són...
Jo diria que sí, perquè jo, a mi em sembla que està molt bé Sabadell.
És que a vegades...
I està molt viva, em sembla.
I hi ha coses per millorar, com sempre, però també la crítica ha de ser constructiva, no? Vols dir?
Clar, però és que sempre n'hi haurà.
No sé si coincideixes, però amb aquesta cosa, a vegades, moltes... parlant en general, a vegades, quan es diu tot això, a vegades els tristos són els que ho diuen, eh?
És que a vegades
quedes parat perquè dius, escolti, el trist és vostè, potser
que
s'ho faci mirar, eh?
Exacte, també,
perquè dius, escolta, a vegades es parla, no solament aquí a Sabadell, sinó tot arreu, no? Que a vegades els que més diuen...
Són els que menys fan.
És que ho havia de dir. Ho havia de dir perquè...
doncs
esclar,
queda dit. Llavors, com se'ns acaba el temps, Mirna, recomana'ns algú que també ens encomani la seva alegria de viure, perquè malgrat que sempre hi ha problemes, obstacles, dificultats, no? Sempre hem de... No hem de perdre aquesta visió optimista de la vida. Ja que hi som, hem de lluitar
i
hem de tirar cap endavant.
Tens tota la raó. Ja que hi som, som-hi de debò. i que no ens neguem a fer el que ens pot anar bé per tots els éssers humans, no? Jo recomanaria al senyor, l'advocat Quintana, l'Antoni Quintana.
Col·laborador, a més, amb les càpsules d'habitatge d'aquesta secció. Sí. Molt bé, per què el recomanes?
Perquè ell és un gran vividor, precisament. És un gran vividor i li agrada viure i disfruta vivint. I això és molt important.
Moltíssim. Algú més?
I potser també un pintor, en Jordi Roca.
Fantàstic.
Que també... També pel mateix, perquè adora l'art i perquè li agrada viure i perquè disfruta vivint i treballant la seva pintura, no?
Moltíssimes gràcies, Mirna. Nosaltres també, Josep, veritat, i la Rocío també coincideix, hem gaudit d'aquesta estona compartint l'alegria de viure de Mirna a la cambra.
De la persona de la senyora tranquil·la, no?
Totalment.
Sí, aquí, senyora tranquil·la, que ens...
Els nervis van per dins, ja ho he dit abans també. Mirna, una abraçada molt forta.
Gràcies a tots.
Bon dia.
Adéu,
bon dia
gràcies.
Per tothom. Gave it to Jean de Catar. Crossed many seas on a hot air balloon to spoon feed the lion's caviar. I soon developed an interest to come home and kick off my shoes, crank up my old bedroom.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a twitter @radiosabadell.